Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Passa un minut de 11:15 de la nit, és dijous, fa dos dies era dimarts, i va haver aquella dramàtica explosió al camp de Tarragona, a la petroquímica. Ahir dimecres, protestes al carrer de Tarragona, unes 3.000 persones convocades per la plataforma Cellnet demanant protecció, demanant transparència pel que fa a la indústria química de la zona. I avui, amb 3 morts confirmats, comença una investigació judicial sobre l'explosió de Tarragona. Coia Ballester, des de Tarragona, bona nit.
Hola, bona nit.
Aquesta investigació judicial, podem dir que avui el que implica aquesta notícia és que hem entrat en una etapa nova i que és important que estigui en marxa l'escorcoll de les dues plantes de l'empresa, d'Iqoxe, i per tant aquest jutge seguint la pista de l'actuació d'aquesta empresa.
Efectivament, som en una etapa ja molt diferent, no tan reflexiva ara, sinó d'actuació per aclarir què és el que va passar a l'empresa, i també en una etapa judicial. Avui la comitiva judicial justament ha accedit a les instal·lacions d'Iqoxe per escorcollar la fàbrica de la Canonja i també la seu que tenen al Prat del Llobregat. Què busquen? Doncs comença, o podria començar, una investigació. De fet, la investigació ja ha començat, veurem com deriva, però és molt complexa i que segurament s'allargarà durant moltíssim de temps. Els Mossos actuen per ordre judicial, per ordre del jutjat d'instrucció número 1 de Tarragona, que ha obert diligències per les 3 morts a causa de l'explosió i que té una investigació per davant molt difícil i molt dura. Si es detecten negligències o deficiències de manteniment, que podria ser, o de seguretat, que també podria ser, doncs si es detecten, fonts jurídiques apunten que es podria atribuir homicidi imprudent a l'empresa.
Coia, no marxis, perquè hem de saludar una persona que més crec que coneixes, és el Rafael López. Rafael, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit, gràcies per atendre la trucada del Catalunya Nit. El Rafael López, si em permets, tractaré de tu, Rafael.
Sí, cap problema, al contrari.
I situo una mica l'audiència. El Rafael és geògraf i escriu, publica avui un article a la revista Fet a Tarragona, un article molt emotiu, molt personal, i en el que dona també informacions o pistes que crec que són importants i que, de fet, avui han estat notícia. Comença l'article dient: obro el WhatsApp i em trobo el missatge que vaig escriure la tarda de dimarts, pocs minuts després de l'explosió a la indústria Iqoxe, roman sense resposta, el meu estimat amic no el contestarà mai. El teu amic era el cap de planta d'Iqoxe i, per tant, la primera víctima mortal que es va confirmar, oi?
No, va ser la persona que va costar de trobar.
Va ser el desaparegut?
Sí, va ser el desaparegut.
Quan ho vas saber, que era ell?
A la matinada següent. Vam passar una nit que no era maca.
I ara com estàs?
Bé, qualsevol persona que hagi perdut una pèrdua i d'aquest tipus així sobtada, doncs ja ho sap, tens moments de tot en què et costa, que et sembla que comences a separar, i altres moments pues, que te n'adones que no, no? Que necessitarem tots plegats fer el dol.
En aquest article expliques moltes coses, perquè éreu amics de fa temps, parles de l'últim cop que us vau veure amb les parelles per al sopar de cap d'any, i reculls o recordes tot el que ell t'explicava, el que fan els amics, no?, d'explicar-se com et va la feina i d'aquest queixes, què funciona, què no funciona, i recordes bastant bé alguns detalls. Què és el que més et crida l'atenció ara fent memòria del que t'explicava el teu amic?
Bé, recordo passatges concrets, però al final el que és més important és, i el que més, i de fet el que t'indueix a ser d'aquestes reflexions és veure una persona que vol treballar seriosament i no pot, no? Veure una persona preocupada jo el que vaig notar, jo i la meva dona, amb un punt d'angoixa, que ja feia temps que durava i no anava menys, sinó que anava més, i preocupat per el funcionament de la planta. I a veure, això jo crec que molta gent ho sabem de moltes altres feines, però clar, en el cas de la indústria química té un component de perill afegit al fet que no es facin bé les coses, no? Però res que no sigui habitual de gent que vol treballar i que no pot treballar com cal.
Ell estava preocupat, estava intranquil.
Ell estava intranquil, sí, perquè bueno, hi ha diversos factors i el que jo ara diré és senzillament el que jo recordo de converses entre amics, és a dir, que jo no sóc ni cap especialista ni res que s'hi pugui considerar. Però clar, com a amic també et preocupes pel que li passa a l'altre i comentant coses m'acabàvem indignats. És a dir, com pot ser que una empresa que té tants beneficis estigui aplicant reduccions de plantilla i augmentant d'una manera desorbitada la feina que recau sobre la gent. Però això finalment pot tindre traducció en temes de seguretat, no? Potser no directament, potser complien tots els requisits, però la gent ha de poder fer les coses amb el temps que necessita. Si no, ens podem imaginar això, no? En el món de la medicina o en qualsevol altre món, que és el que pot passar quan sotmets a la gent a molta pressió. I si això fos un fet puntual, diries, bé, no, de vegades passa, però al llarg del temps això no es solucionava. O, per exemple, una altra cosa que en el cas de l'indústria química és encara més greu és no poder prescindir de persones incompetents. Clar, si això en qualsevol feina ja és dolent, en el cas de la indústria química encara ho és més. Això suposa que la feina que hauria de fer la persona se l'han de carregar els altres, a més, i que crea, evidentment, un mal ambient enorme, que és la persona que no està fent la seva feina allí.
Per persones incompetents, perdona, Rafel, et refereixes a treballadors, companys de feina, que no feien bé la seva feina?
Sí. I clar, a veure, això s'arregla, doncs, canviant-lo de lloc o fent-lo fora, senzillament. I em consta que ell, no?, ho havia posat de manifest i la resposta de l'empresa és que era massa car. Per aquella persona portava massa anys i era massa car. Al final, a la conclusió que arribes és que l'avarícia que et caracteritza els humans, i en alguns casos, no?, de manera desaforada, és el que acaba provocant accidents que no caldrien.
Avarícia, per tant, Rafel, estem parlant de deshumanització al final, no?
Exactament, aquest és el problema. I que torno a, no, a repetir, la meva intenció quan feia l'article era provocar la reflexió, res més. La gent que hagi d'investigar ja investigarà. I precisament, que és una cosa que en aquest cas és molt espectacular per la mateixa naturalesa de l'incident, però que si només que girem la mirada al nostre voltant en trobarem un munt de casos d'aquests, no? Aquest matí parlava amb un altre periodista i deia, no? A mi em va frapar el cas de les Kellys, no? Aquestes dones que arriben, sí, a les habitacions d'hotel amb un reportatge, no?, periodístic excel·lent, en el que acabaven dient que es tractava d'augmentar un euro l'habitació, no, el preu de l'habitació d'un hotel, i en canvi estaven destrossant vides de la gent. I clar, això et porta a reflexionar quina és l'evolució que està tenint el nostre sistema econòmic cap a una deshumanització de l'economia i de la vida, i que si continues aquesta reflexió, per mi el canvi climàtic no és més que el resultat d'aquesta avarícia. I que vol dir que com a espècie això acabarà amb nosaltres, si no hi posem remei.
En el cas de l'Òscar, que és era el teu amic, la intranquil·litat, aquests comentaris que et feia, aquesta angoixa que us transmetia en un ambient de màxima confiança com és un sopar amb amics, agafa més força encara avui quan hem sabut que aquesta empresa acumula 4 sancions d'inspecció de treball i que hi ha un jutge que està que ha posat en marxa una investigació judicial. Per tant, una mica sí que tot encaixa, no, Rafel?
Sí, i després, clar, el haver compartit això a través de l'article, t'arriben comentaris de gent fins i tot de l'empresa o d'altres empreses que et van corroborant aquests fets, no? Sobretot les més colpides són les de l'empresa. I com et confirmen, jo sóc el seu amic i no veig com treballa, però com et confirmen això, no? Que era una persona molt responsable, molt dedicada a la feina, molt preocupat per la feina, i bueno, clar, podeu imaginar que com a com a amic et sents un malament, perquè no és només un accident, no? Sinó és un símptoma greu del que ens està passant.
Rafel, algú de l'empresa s'ha posat en contacte amb la família?
Sí, em consta que sí, que a més el propietari de l'empresa hi va anar.
D'acord. Doncs moltíssimes gràcies, molta força, una abraçada a tota la família, també a tu, evidentment, i gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. És el Rafael López, amic personal d'una de les tres persones que han mort en aquesta explosió de la petroquímica de Tarragona. Colla,
mira, el Rafael López Munné és una persona molt coneguda a Tarragona, i aquesta carta que ell ha escrit no és casual, és una persona que té la capacitat de fer reflexionar sempre els altres, i el que diu a la carta realment és un petit pas més endavant, i a part corroboro tot el que diu. Jo he parlat amb gent vinculada a l'empresa avui, he estat buscant, i com ho diria, aquesta és una empresa del polígon químic una mica poc fiable. El nou conveni que vam fer va ser un conveni laboral molt a la baixa. Els manteniments que es feien a l'empresa ara només eren correctius. Hi havia només, perquè és molt poc, 8 persones de plantilla fent el manteniment, i després el que feien era subcontractar. Tenien un tubero, que diuen, que s'encarrega de les tuberies, 2 soldadors, un torner, 3 instrumentalistes i un elèctric. Per ser 8 és poc per una planta molt gran. Tenien un excés de treball. Els treballadors tenien moltes hores acumulades. Tant és així que un treballador tenia hores acumulades per fer un any de festa, i penseu que quan fas hores una part te la paguen i l'altra és en festiu. Per tant, vol dir que podrien ser el doble. Sempre s'anava retallant per damunt de la seguretat. És molt difícil que una explosió com la que ha passat al polígon sud de Tarragona, en aquesta planta, es produeixi. És dificilíssim. Ha de ser perquè s'encadenin diverses errades, és molt complicat, costarà molt de saber. Probablement l'empresa ara ja té pistes del que ha passat, perquè tot queda registrat a la sala de control. La sala de control està apartada de la zona on hi ha hagut l'explosió, i allà queden registrades moltes dades. Per exemple, la pressió del flux de gas, del líquid per minut, si la pressió és elevada. Per tant, hores d'ara ja haurien de tenir moltes dades. Va ser tan greu la situació que la planta de bas, que és al costat, molta gent, molts treballadors van marxar en veure que explotava, perquè sabien que hi podia haver també un efecte contagi, que podia explotar el tanc del costat o moltes altres coses. Per tant, i a part hi ha un efecte que a Tarragona hi ha molts efectes de sort en aquesta explosió, sort relativa, perquè hi ha hagut víctimes mortals, però és que feia poques hores que al torn la majoria de treballadors ja havien plegat, per tant podia haver estat encara molt pitjor. En fi, hi ha una sèrie de conseqüències en cadena que déu-n'hi-do.
Podia haver estat molt pitjor, perquè els projectils que van sortir disparats de l'explosió, aquella peça d'una tona que va acabar impactant en un habitatge, un edifici d'habitatges de Torreforta, i que va causar la primera víctima mortal que es va saber, i no vull ni pensar si arriba a passar a les 11 del matí, amb les escoles en marxa, amb la gent pel carrer, amb els mercats, etc. Però abans d'això,
sí,
Colla...
Era un projectil que anava a 800 km per hora, més o menys, que vegis, eh?
Imagina't. Deixa'm aturar-me. Quan dius, és que això no hauria d'haver passat, això no havia de passar, però ha passat, i no se suposa que totes les empreses que treballen en aquest polígon tan gran i tan important del Camp de Tarragona passen uns controls de seguretat, uns protocols de seguretat, no haurien de ser especialment estrictes totes aquestes empreses? Com pot ser que hagi passat això?
Sí, en teoria ho són, però cal esperar les investigacions, eh? Però cada empresa és un món, això també és real, i passa a tots els sectors. S'han de fer més investigacions meditant això que dius, que és important, i a part de que cada empresa és un món, també a l'Associació d'Empreses Químiques de Tarragona, a l'AEQT, hi ha molta gent que té coses a dir. Veurem, falten respostes encara, sí.
L'empresa, a tot això, continua amb un silenci hermètic.
L'empresa, bueno, el que deixen claríssim és que ells van seguir tots els protocols de seguretat, i ara el que hem fet és encarregar una investigació externa d'aquest accident, que l'encarreguen a l'Institut Químic de Sarrià. Veurem què és el que ens surt. I que, de fet, tot el polígon químic de Tarragona, l'Associació Química, està molt preocupada perquè l'incident d'una empresa perjudica totes les altres. És així, i ara hi ha molta preocupació per tirar endavant, canviar, mirar i revisar, perquè fa molts anys que es treballa aquí a Tarragona per tenir una química segura i per introduir la química a la vida de la ciutadania, que no sigui com un bolet que està allà produint, no, és a dir, que la química formi part del territori, i tot això en part se n'ha anat en orris.
Colla Ballester, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies. Bona nit. Bona nit.